Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Un espai més saludable i eficient.
T'esperem a Vic els dies 16, 17 i 18 de febrer. Més informació a vicfires.cat.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé. És que m'agafes en plena segona rebaixes i estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. Ànec Blau, molt oberts, molt fàcils.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa. Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Si queda algú, continuem, de moment.
En principi, sí que hi ha gent.
Doncs mai, hi ha gent que arriba un moment que... Saps?
Què vols dir?
Tot i que jo de vosaltres no marxaria, perquè en un minut...
Exacte.
Parlarem d'àrbitres i parlarem amb Sergi Albert. Això serà d'aquí dos minuts, que posarà llum a la foscor. Però abans, Dani Arbós... Anem a resoldre l'enigma d'avui vinculat a...
La cervesa i els investigadors. Exacte. Els investigadors que beuen molta cervesa. No? Recordem que un investigador txec, doncs, va investigar això, si la ingesta de cervesa dels científics tenia relació amb la seva productivitat, amb si feien més o menys articles. I us donàvem tres opcions. Que va trobar que els científics que beuen més cervesa A, publiquen més articles, B, publiquen menys articles, o C, que el consum de cervesa no hi influïa. Bé, doncs la resposta correcta és la B, publiquen menys articles, eh? O sigui, si passen molt de temps bevent cervesa, treballen menys. El que no està clar és que és la causa i que és la conseqüència. O sigui, beuen més perquè estan menys a la feina, perden més el temps fent vida social i per això no publiquen, o és al revés, els surten malament els experiments i llavors beuen més per ofegar les penes, això no s'acaba.
Però tenen la mateixa qualitat?
No, també tenen menys qualitat.
Disculpi,
eh? Sí.
Per un moment. De la manera que ho ha preguntat, sembla que em porti... que porti 6 voldams.
Ho fa expressament.
Com és l'arrencada que ha fet?
fa expressament per entrar dintre del tema. Molt bé, però estava ben trobat.
Hòstia, per favor. Que
bé, doncs això, recordem que aquest estudi es feia a la República Txeca, on hi ha el consum de cervesa més alt per càpita, i per tant era interessant saber això, si el consum afectava o no. I sí, els investigadors que veuen més, que consumien doncs 1 o 2 litres de cervesa al dia, produïen bastant menys que els que beuen, que no beuen, que són abstemis o que en beuen una o dues esporàdicament, eh? Per tant, ja ho sabeu, si us voleu dedicar a la recerca, no beveu, i si no, també no begueu, que no és bo per la salut.
Si investigues, no bebes, no? Si bebes, no investigues.
Avui hem rebut 538 mails i d'aquests 209 són correctes, i com que avui la cosa va de cervesa, encara que vostè no l'ha encertat,
sí,
tot si ser mestre de mestres,
no,
va.
No, perdó, no l'ha encertat. No l'ha encertat el Dani.
No,
ha encertat l'investigador, l'investigador que txec.
Sí, no,
Thomas Grimm, ornitòleg, expert en ocells.
Va, digui vostè un número de l'1 al 209.
Al 200.
200, vinga.
200.
200 rodó.
Sí, he dit 200, sí.
Ja tenim la guanyadora. És la Rosa Cluet Molina. Bona tarda, la resposta és la B. El meu nom és Rosa Cluet, del barri de Sants, de Barcelona. Una forta abraçada per tots.
Bravo.
Demà pangolins. Us en recordeu del pangolins?
Sí. Oh,
Doncs demà, perquè el dissabte és el Dia Mundial del Pangolí. Senyor Marcelí, vostè que li agraden tant els dies...
Molt, molt.
Els dies mundials.
Que al final es menja o no es menja el pangolí?
Sí, de fet està en perill d'extinció perquè el cacen...
D'aquí deien que deien els xinesos, deien ells, que no me'n crec
que venen el que diuen...
El Covid.
Que venia de... Que el Covid venia del Covid.
Que va passar dels ratpenats al pangolí.
No me'ls he cregut de res.
Demà en parlarem.
Molt bé, Josep... Dani Arbós, gràcies. Josep Corbella, que estarà d'aquí, avui parlem de ciència, sí. D'aquí pràcticament mitja hora. Per tant, ja li donaré records.
Home, l'escoltaré.
Home, això espero. Que parlarem dels sucres.
Sí, que va publicar La Vanguardia, sí. I abans de dir un reportatge.
Allò que abans era bo, ara es donen allò que passa periòdicament.
Sí, que són home, interessant l'estudi. Sí,
que aviat tornarà a ser bo tornar a fumar. Ostres. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda.
No, el cas dels pagaments del Barça, l'exvicepresident dels
àrbitres... Una vergonya, no cal parlar d'això.
...i que investiga la Fiscalia, es va cada cop fent gros. Ara... I entra la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, perquè ha obert expedient al club blaugrana. En un comunicat assegura que ha demanat informació tant al Barça com al comitè d'àrbitres i obre la porta a personar-se en el cas si arriba a judici. La Lliga de Futbol Professional també assegura que es presentarà com a acusació particular si hi ha querella, però descarta, això sí, cap sanció al Barça. Segons Javier Tebas, tot hauria prescrit.
Tenemos que aclarar ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas porque desde el 18 al 23 han pasado 5 años y este tipo de sanciones los prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son 5 años y a nivel deportivo no es posible.
I en declaracions a La Vanguardia, l'expresident Josep Maria Bartomeu assegura que aquests pagaments no van incidir en els arbitratges entre el 2016 i 2018, bueno, i posa l'exemple de la Lliga, que recordeu, se li va escapar al Barça el 2014.
Home, i tant que me'n recordo.
En aquell darrer partit, sí. Contra l'Atlètic de Madrid, per aquell gol mal anul·lat.
Gol de Leo Messi, sí. Que va anul·lar el...
Mateo Laoz.
El culer.
L'Inclit.
Sempre el culer Mateo Laoz, sempre arbitrat a favor del Barça, i que va anul·lar i que va donar la Lliga a l'Atlètic de Madrid.
Correcte.
Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, com acostuma a passar en aquests casos, cada dia es van coneixent més detalls i avui El País explica com funcionava aquest intercanvi d'informació entre el Barça i l'empresa de l'exvicepresident dels àrbitres espanyols, José María Enríquez Negreira. Segons van explicar dos testimonis del club a la Fiscalia de Barcelona, l'empresa cada dia de partit entregava un sobre i un DVD a les oficines del Barça. Què hi havia dins? Doncs un informe escrit i un DVD en què s'analitzava el comportament de l'àrbitre en el proper partit que li tocava contra el Barça. Com us podeu imaginar, tot el que estem explicant, doncs escolta'm, a Madrid i al Chiringuito i su campà.
A mí me duele.
Tú estás tocado.
La imagen del Barça. Porque yo creo que ningún socio del Barça quiere esto.
Muy tocado. Hombre.
Ninguno, ¿eh?
Hace mucho daño al Barça.
Un socio aficionado del Barça, el socio aficionado del Barça está cabreado.
Mucho.
Y es una impotencia, una rabia contenida.
Que es como si estuviese Florentino.
Al saber que...
Treu, naqui en tots secant. Ja tenim prou amb la ser, no ens falta aquest ja. El titello de Florentino, fora, fora.
Que sapigueu què diuen a Madrid.
És
com si estuviese Florentino.
És una noche terrible. Terrible.
Terrible? Tendré que escuchar a ti.
Está sucando pan.
Se quiera, pero...
Está sucando pan.
Hay facturas con dinero dirigidos...
Sucando pan y ves que no también sucan, ¿m'entens?
Sucando muchachas, sucando muchachas.
Perdona, com que no hi ha manera... Talla, com que no hi ha manera d'escoltar...
Ja us ho dic jo, nit terrible pel Barça, segons el
Chiringuito.
Nit terrible. Els pagaments que s'estan analitzant apunten que aquest tipus de pràctiques s'extenen durant 2 dècades amb mandats de Gaspar, Laporta i Rossell, i també s'explica que Javier Enríquez Romero, fill de Negreira, feia cursos de coaching amb els àrbitres de les concentracions i era terapeuta particular d'alguns d'ells. És a dir,
problema, ja?
Que el pare assessorava el Barça i el fill tractava amb els àrbitres.
Ah, i el fill què té que fer? Canviar bombetes de semàfors? Perquè clar, com que el pare d'allò ja no pot ser el fill.
A tot això, el pare i el fill no es posen d'acord perquè el pare afirma que no hi ha constància d'aquesta feina i en canvi, perquè diu que tot era verbal, i en canvi el fill diu que la seva empresa sí que assessorava el Barça en temes arbitrals. Com ja sabreu, perquè ho hem escoltat abans, el president del Barça ha dit que això és una pràctica habitual als grans clubs, que reserven accions legals i que troba molt casual que ara mateix apareguin aquestes...
Home, ara que va bé la cosa, ara que no hi ha casualitat que surt el tema. Aquests collons.
De tot plegat, però sobretot d'una cosa que ens interessa molt conèixer, de la relació entre els àrbitres i els clubs, en parlarem amb l'excol·legiat de primera divisió, Sergi Albert, que ja sabeu que sempre parla clar i català.
Aquest sí que m'agrada.
Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. M'agafo les paraules de la porta per començar per aquí, llavors anirem estirant el fil. El que estem explicant és una pràctica habitual dels grans clubs, aquesta relació, aquests assessors...
De tots.
Bueno, no ho sé, no conec tots. Sí, conec una sèrie d'equips que el delegat d'equip o el delegat de camp, a més de les funcions com exàrbitre, de les funcions que fa un delegat, de preparar els viatges, etc., etc., el que fa, a més, és analitzar el com és, quines característiques té a l'àrbitre que li tocarà diumenge. Per tant, si surt bastant més econòmic, perquè el tenen full time i, evidentment, a meitat de preu.
És a dir, que no ho externalitzen, sinó que forma part de l'àrea tècnica del club, per entendre'ns.
Exacte, això ho fa el Madrid, ho fa... El més antic de tots és el Valladolid, el delegat que té, i tots som conscients de que el Valladolid ha pujat i baixat de categoria. Val? Però almenys li han tret el suc a aquella persona treballant per altres coses. És a dir, al final es guanya el terreny d'això. I jo una cosa que m'ha fet molta gràcia és que, bueno, jo, si s'ha pagat això, realment al Barça li han venut aigua per vi o vi per aigua, com li vulguem dir. Perquè clar, si tu estàs pagant i resulta que perds una lliga amb una jugada que s'ha equivocat el senyor col·legiado de turno i continues pagant aquestes barbaritats, que deu ser l'equip que més paga per aquestes informacions, doncs és, bueno, diríem, sorprenent.
O sigui, tu creus...
Totes maneres... Digues.
No, dic, si tu creus que si el Barça ha pagat 1.392.000 euros, vols dir que no han servit de res?
Sí, no solament això, sinó que aquest invent d'analitzar l'àrbitre ja es feia a TV3, a l'etapa que jo vaig coincidir amb el Toni Clapés quan fèiem l'anàlisi dels partits. Abans dels partits, doncs jo explicava, doncs aquest àrbitre és d'aquesta manera, fa això, fa pom, i no sé si aprofitaven, si em permeteu la ironia, aprofitaven, feien una còpia del que dèiem allà a TV3 i ho venien després i cobraven per això, que podria ser.
Sí, perquè a més el Sergi
seria un ramal, feia una anàlisi perfecta de com era el col·legiado de torn.
Sí, senyor.
Et sembla normal que els clubs paguin per ser assessorats sobre els àrbitres?
Bueno, diria que és com tot, és a dir, en funció del resultat, sí. Aviam, sí que és cert que, aviam, jo sempre dic que els àrbitres ens han escollit a tots diferents absolutament, tots votaríem un partit polític diferent, aquesta és una de les grans èxits de l'arbitratge espanyol, i per tant és bo saber cadascú de quin peu calça, no? I una altra cosa que no s'ha dit és també analitzen fins i tot quina és la teva situació econòmica. En funció de com vas de penjat, doncs et poden apretar més o et poden apretar més.
O sigui que es fa una anàlisi econòmic?
Tot, total, absolut. On treballes, quants fills tens, saben tot de tu.
I aquesta informació qui la pot arribar a tenir? Els clubs?
La tenen els clubs, clar. A través de persones que els contracten, que han sigut àrbitres o diverses, cadascú utilitza una metodologia diferent, però sí, ja fa temps que tots intenten saber que no és el mateix que xiuli el Toni, o tu, o jo.
Clar. Però escolta'm, la clau de la història és el mateix contractar a un exàrbitre que contractar un vicepresident d'un comitè d'àrbitres en actiu, com és el cas?
Bueno, el cas aquí és que, amb perdó, i dit amb claretat, la merda li cau a tots els àrbitres. Perquè, clar, és el vicepresident. No? I coneixent el senyor Riquet Negreira, per mi no era el vicepresident, perquè era el president dels àrbitres. El senyor Victoriano Sánchez Armeni, amb tots els meus respectes, li falta una mica d'empenta. I jo sé que ella recolzava total, absolutament, l'home de la seva confiança era el senyor Riquet Negreira. I per tant, no sé com se sentirà, però jo en el seu cas em sentiria traït. I em sap molt de greu pels àrbitres, perquè ja veuràs tu, diumenge que ve, jugada conflictiva que hi hagi, repartiment de bufetades pels àrbitres.
Tu clar, perdona, és sí. Que crec que el Sergi, a partir... O sigui, el que s'ha obert ara és que tots els arbitratges... Ja, alguns ja eren... Ja a vegades, depèn de com anava el partit, doncs ja l'afició... Ja el generava, a vegades ja l'àrbitre era tota la vida ho ha estat, era diguéssim la diana. Ara, amb el que ha passat,
sota
clar,
la lupa.
Serà el punt de l'ira de tot un estadi contra l'àrbitre, donant per fet que aquell àrbitre
està comprès,
com s'ha anat fent, clar,
doncs, com teòricament s'apunta en aquesta informació, doncs tot el sistema arbitral està sota sospita, per no dir ha estat subornat.
Això és el que a mi em fa, de veritat, em deixa tocat i em fa pena com aquest àrbitre, i jo em continuo sentint company de tots els que xiulen, i jo sé que actualment tot i estan posant el cos i ànima, evidentment hi ha uns millors i uns altres que no són tan bons, però això jo que has tocat els.
I una altra qüestió és que tenim en un futur molt proper, en uns dies molt propers, Madrid-Barça 3, que seran arbitrats també per àrbitres del col·legi d'àrbitres, i que això encara generarà molta més tensió. Per tant, aquesta informació clar, encara generarà, com dèiem, doncs, més sospites al voltant de depèn com quedi el resultat, de com caigui el resultat, doncs més sospites per part d'una afició o per part d'una altra.
Sí, perquè llavors el que també pot passar és que els àrbitres vulguin compensar aquesta situació xiulant el contrari del que voldrien xiular, no? Vés a saber. Jo el que et voldria preguntar, Sergi, és amb aquests diners, que aquest milió i més que se li pagava a Enríquez Negreira, què creus que en feia ell?
Bueno, ell, pel que doncs jo sé, ell tenia una empresa i a través d'aquella empresa, pues, bueno, pues, ell era un perro a butxaca, vull dir, no hi ha més, vull dir, però això, aviam, això seria una cosa. Aviam, ja no vull entrar si ètic o no, és a dir, això el comitè ja ha de dir, totes les persones que estan dintre del comitè, si tenen alguna empresa, no pot estar relacionada sota cap concepte amb cap tema que la federació o els àrbitres o qui sigui del món del futbol tingui relació. Per tant, si vostè té alguna relació econòmica, vostè no pot ser ni vicepresident, ni vocal, ni cap d'aquests temes.
Home, és que sembla lògic, no? Perdona, és que em sembla increïble que no sigui així. És a dir, tu pots tenir una empresa relacionada amb el futbol i els àrbitres sent àrbitre i sent vicepresident?
Bueno, però això que és tan evident per tu, per mi, i suposo que per la majoria d'ugents, doncs el món del futbol és allò de dir, bueno, mira, tanco els ulls. Ja, quan si arriba algun dia i es descobreix, ja en parlarem. Però és igual, de totes maneres, deixem que us expliqui una anècdota perquè la gent rigui una mica, no? Perquè
si no,
tot és molt de tristó. El món és un món de pillos, val? Llavors, jo vaig entrar, i ho sento molt, l'any 71 al Col·legi d'Àrbitres. Llavors hi havia una persona allà que es dedicava a anar a buscar les tripletes arbitrals quan havien de xiular el Barça o l'Espanyol, no? S'acompanyava a un molt bon restaurant, s'acompanyava, i a l'hora de pagar deia, bueno, el comitè català no té diners, doncs heu de convidar vosaltres. I sí, els altres pagaven, llavors aquest senyor agafava la factura, això sí, la factura sempre l'agafava ell, i es presentava al Barça o l'Espanyol i deia, escolti'm, perquè estiguin contents els he pagat el dinar. Qui està la factura? I el Barça i l'Espanyol pagava la factura. I aquest senyor després agafava la factura, anava al col·legi d'àrbitres i deia, escolti'm, que els àrbitres, lògicament, els he convidat jo. I aquell senyor, doncs, menjava gratis, cobrava del Barça o de l'Espanyol i cobrava del col·legi d'àrbitres. Vull dir que la picaresca és...
Sí. Era de triplet, el que acabes d'explicar, era de triplet. 3 en 1.
Jo vull que m'expliquis la relació entre els àrbitres i els clubs, ètica o no ètica, però fem-ho a partir de col·legues teus, Sergi, que han anat parlant i explicant coses. Començo amb en Andújar Oliver, que ha parlat i ha explicat que el fill de Negreira, el Javier Enríquez Romero, tenia molta relació amb el Barça.
Los partidos importantes que jugaba el Barcelona en su campo, el hijo de Enrique Negreira, que estaba también metido en el comité técnico, llamaba a los árbitros a decirle en qué hotel estaban, y le forzaba a decirle, yo lo llevo al campo, y llevaba en los partidos importantes, en su coche, llevaba a los árbitros inocentes de todo esto, porque ahora cuando se están enterando de la película, como le vendía la burra de los 500.000 euros, pues amigo mío, pues como diciendo, aquí los traigo yo al matadero, no más lejos de la realidad, los árbitros honrados, honestos. Y amigo mío, pues todas estas consecuencias es lo que da una mala imagen hacia un colectivo arbitral que yo creo que tiene que estar, como yo te he dicho, muy dolido y muy apenado, porque para mí he sentido vergüenza en el día de hoy, aunque yo me retiré en el año 95.
L'Andújar ve a dir que aquesta persona, que era el fill que estava contractat pel Barça, i tenia, vaja, molta franquesa, perquè els acompanyava amb el cotxe. És habitual això? Qui porta els àrbitres amb cotxe a l'estadi?
Bueno, de fet, està recomanat pels comitès que s'espavilin i que procurin no relacionar-se amb ningú per evitar aquestes coses. Però encara s'ha oblidat una cosa, el senyor Andújar Oliver, i i a més els recomanaven un determinat restaurant perquè en allà era propietat d'una persona relacionada amb aquest grup. Val? Per tant, també feien calaix per aquí. Tots anaven a sopar i a dinar amb aquest grup. Tots o la majoria. Llavors, els àrbitres que es donaven compte que això l'únic que dona peu és a converses o amb els entesos, evidentment deien que no, que ells anaven pel seu compte, però sí que passa això que ha dit l'Andújar és correcte.
Més Andújar explicant que hi havia una relació molt propera entre el fill i els àrbitres.
Hasta el 2018 ha sido coas de ellos. Quiere decir que a los árbitros le han dado a este señor toda la información, todos sus pensamientos, su forma de ser, como tienen que comportarse en los campos, saben la vida y milagro de esa serie de colegiados que lo ha tenido en su poder, en sus manos.
Per tant, ve a dir que qui contractés aquesta persona sabia tot el que pensava un àrbitre. Què et sembla?
Pues que el senyor Andújar Oliver, una vegada més, diu la veritat.
Parlem de Joan Gaspart, que també ha parlat d'aquesta història. Diu que el Barça no és l'investigat en aquest cas i que, per tant, la polèmica no hauria d'anar sobre el Barça.
Claro. No, perdona, no me consta que estén investigando nada, No están investigando al Barça.
Investigan unos pagos del Barça, pero si nos vamos a perder en estas matizaciones, presidente...
No quiero discutir, pero vale, cuando se mete usted con mi Barça me pongo un poco nervioso. Déjeme a mi Barça tranquilo. Al Barça no lo están investigando. Eso es punto número uno. Punto número dos. Yo no tengo ninguna noticia de que durante mi mandato y durante mi época como vicepresidente del Barça, que son 22 años, jamás de la vida, jamás el Barça, y no creo que en el futuro tampoco... haya hecho nada de lo que se le pueda decir que no era correcto.
I ha afegit tot això en declaracions a Onda Cero, també a Andújar Oliver, que no és una pràctica il·legal.
Una vez yo ya he quedado al margen, porque ya le he dicho claramente que no sabía nada, entonces viene mi segunda parte, que es mi parte culé, mi Barça. Entonces ahí entonces ya lo hemos olvidado. Ahora vamos a hablar del Barça.
Vale.
Se está acusando al Barça de hacer alguna ilegalidad, yo no lo acepto. Ya está, y soy libre de decir si no lo acepto. Diga lo que diga, quien lo diga. Si el Barça ha hecho alguna cosa de informes y tal, ha sido porque todo el mundo hace informes sobre jugadores, sobre vídeos, sobre cosas que puedan interesar, pero nunca cosas que puedan interpretarse de forma incorrecta.
Para un moment aquí, diu que no és il·legal, però abans, Sergi, parlaves del tema ètic. Èticament, el que estem explicant, què et sembla?
Home, èticament no és gaire agradable. Jo, evidentment, no comparteixo. Jo ja dic que totes les persones, tant al món de l'arbitratge, de la federació, del futbol o el que siguin, evidentment, totes les seves empreses han d'estar deslligades de tot allò que ell està manegant, perquè és que, si no, les males interpretacions són múltiples, i el senyor Andújar Oliver ho ha explicat fil per banda molt bé. És a dir, no, això no es pot permetre. Jo no dic que fos il·legal, perquè si s'ha fet i ningú els castiga, és perquè és legal i punto. Però clar, els mals entesos, totes les sospites, i com a qualsevol final, i que em perdoni el Barça, si ha pagat això, això no és pagar duros a quatre peles, no, això és comprar-te un Panda o un Clio, que es porta més el Clio ara, sembla ser, un Clio a preu de Mercedes. Que els deixa, amb perdó, ridiculitza els que han fet, si és cert que han fet això al Barça, si es demostra que és veritat, els que compraven, molt llestos no eren, que em disculpin,
Sergi, jo et volia fer dues preguntes. La primera, també una de les coses que es diu és que això ho fan, que no només ho fa el Barça, sinó ho fan altres clubs. Per tant, la resta de clubs també contractaven a l'empresa de l'àrbitre del senyor Negreira per també tenir aquests serveis? És a dir, és possible que hi hagin altres equips que també hagin utilitzat el mateix servei i que tots paguin aquest entre cometes servei?
Que jo sàpiga, no. Aquest servei que feien ells només és del Barça.
Sí, perquè segons explica la cadena C...
Moment. Sí. Digues, Sergi.
No. I si no m'equivoco, i aneu, que això ho podreu comprovar, aquestes societats neixen amb la designació del senyor Riquet Negreira com a vicepresident. O sigui, aquestes empreses no existien, aquests assessoraments no estaven al món, i es crea una empresa per fer això just el dia que el senyor just al dia, no? Però vull dir, amb el mateix interval es creen aquestes empreses per part del senyor Enrique Negri. És una cosa que ell ja havia pensat, no sé si a través ja he dit, la broma, de veure el que fèiem a TV3, d'analitzar aquestes coses
públicament. Sí. I li ven al Barça.
Sí, això d'aquí jo li venc a qualsevol que estigui una mica despistat, va trobar per allà algú que el va agafar així dormint, i, bueno, doncs ell ha aprofitat i ha fet uns cafés.
Ara, Sergi, molta gent dormint, perquè, clar, això va començar, ens hem de remuntar...
Núñez, ja es parla de Núñez.
Dormint Josep Lluís Núñez, dormint Gaspar, dormint La Porta, dormint Sandro Rossell, dormint Bartomeu i dormint La Porta. O sigui, aquí tothom... Fa molts anys que la gent dorm,
Sí, sí, bueno, no sé, vull dir, jo... És que, de veritat, és que sempre dic que al final el que fa aquesta selecció... de dir amb aquest senyor sí, la pregunta és, li ha procurat tenir algun altre proveïdor? Ha trucat amb un altre àrbitre de primera divisió, el senyor Miguel Pérez, el senyor, jo què sé, Felipe Crespo Aurre, qualsevol aquest que ha estat a primera divisió, li ha preguntat si pot fer el mateix servei i a quin preu ho fa? Si no s'ha fet això, vull dir, a totes les... Vamos, jo he comprat moltes coses i com a mínim demanava tres pressupostos.
Vols dir que hi ha altres àrbitres que també es dediquen al mateix?
Exacte, hi ha altres àrbitres que també ho fan. Va.
Jo volia preguntar...
Per tant, cadascú contracta l'àrbitre...
A l'empresa que li sembla més.
Però el que ens està dient el Sergi és que els preus, diguéssim, aquí compraves un boli a preu d'entrades de Coldplay.
Exacte. Jo només anava a preguntar, intentem baixar un esglaó perquè estem parlant de club a empresa, i ara m'agradaria parlar d'àrbitres, perquè el Toni parlava de gent que dormia. Albert, o sigui, aquí no hi havia un rum-rum entre els àrbitres d'escolta, ha vingut un senyor, m'han demanat que no sé què, això no ha passat mai? No se n'ha parlat mai durant tots aquests anys que ara hem sabut que hi havia aquesta pràctica?
Aviam, si algun pecat tenim la majoria dels àrbitres és por. Por als dirigents. És a dir, saps que en qualsevol moment, per això que he parlat moltes vegades, de que no hi ha transparència d'informes, de que no hi ha transparència d'ascens i descensos, tens la por de que si no ets obedient i vas dient sí, si boana, doncs en un moment determinat et poden baixar categoria. I clar, a la meva època, quan a mi em van baixar, doncs jo vaig deixar de guanyar res. Més que de guanyar, d'estar distret els caps de setmana. Ara, clar, ara imagina't, amb 400.000 euros a l'any, que és el mateix que guanya el president de la patronal de les empreses, i que li estan qüestionant que guanyi 400.000 euros, doncs imagina't un àrbitre que no cap d'ells, a la seva vida privada, per el seu nivell de coneixements, pot guanyar aquesta quantitat de diners.
I una altra qüestió, tu creus que si algun àrbitre s'hagués deixat influir ho explicaria?
No. Clar, això no. El que passa és que a vegades... influeixen en tu i tu no te n'adones, compte.
Per exemple?
Pues, per exemple, jo t'explico el que té que passar. Oye, dic que Juanito, perquè ha sortit de l'Andújar, que no és sospitós. L'Andújar, podeu dir-li Mr. Rabillo que vulgueu, però no és sospitós de res. Oye, Juanito, hosti, que vas muy bien, que ho clasificado, oye, que estamos muy contentos contigo, que yo este año te veo en la categoría superior, te veo de internacional, depende... estás en segona, primera, no sé qué. Oye, te hemos dado este partido, confiamos en ti, porque vamos, estaba muy enfadado este equipo y ahora está muy contento porque te hemos nombrado aquí. Y bueno, pues tú has pasado el missatge que vols. Hi ha persones que resisteixen aquests missatges i hi ha persones que no resisteixen aquests missatges. Els psicòlegs, si parlem amb els psicòlegs, diuen, home, això és una manera d'intentar incidir en aquella persona. Amb alguns, al contrari, surt tan rebotat i diu, ah, sí, però espera, que ara et diré qui sóc jo. I uns altres que jo, bueno, pues, tinc molt clar que a veure si passen com ells quieren.
L'únic contacte que tenen actualment els àrbitres i els clubs i els jugadors directament és aquella xerrada que tampoc sabem molt bé de què serveix a principi de temporada per explicar la nova normativa, o hi ha altres moments en què es parla amb els clubs?
No, a veure, no es parla mai amb els clubs. I aquí és la del silencio com... amb l'última vegada que em vam trucar vam parlar de Luis Medina Cantarejo. Aquí es tracta de que no parli, perquè si parlen algú deixa anar la veritat i per aquí treuen el fil i tiren del fil i va, i es descobreix tot. Per tant, silenci total. tant, no, no. És molt difícil. Llavors, qui va habitualment és el Barça, l'Espanyol i el Girona, van àrbitres catalans. Van anar allà i ho expliquen. Que, curiosament, els àrbitres catalans no xiularan després a cap d'aquests equips. Amb la qual cosa que a moltes vegades jo m'he trobat parlant amb el jugador i dic, és que m'han venit, m'han explicat esto, però, claro, luego el que ha venido no devia pensar com el que me lo ha explicat, perquè, claro, ha aplicat el criteri contrari. Jo no entiendo nada. Per tant, totes aquestes xerrades a nivell particular, tapades, que no se saben ni quan són, és tot escondentisme. Vosaltres dieu que, si em permeteu la ironia, heu dit, el Sergi posarà el llum a la foscor. No, jo posaré foscor a la foscor. És que és tot tapat. És que una cosa tremenda. Vamos, jo ja dic, jo tinc molts anys. Jo no recordo ni l'any 71 que us he explicat aquesta anècdota que fos tan tremebundo això. Però clar, és que hi ha un grapat de calés i d'interessos que, bueno, pues que fan que tot això, pues mira, embolica que fa fort.
Per acabar, no s'hauria d'haver fet alguna cosa, no sé si parlo del col·lectiu d'àrbitres, el comitè tècnic, pel que comentàveu abans amb el Toni, no? Perquè no hi hagin aquestes ombres, reaccionar des del primer moment i dir, escolti'm, això no és veritat, no s'ha influït, Sergi?
Però clar, és que ja gent, jo ja ho dirà el jutge, perquè jo no sóc qui, i jo tinc que fer la presumpció d'innocència com tothom, però clar, és que No compro això, no va bé, les coses s'han de perfilar bé, s'han de fer clares i s'han de treure aquestes ombres que ja dic, al final, no palmarà el Barça, no palmarà el senyor Riquet Negreira, no palmarà la federació, li caurà tot als àrbitres i vostès continuaran sent qüestionats. Escolta, jo us puc dir que encara funciona el tema, no te preocupes, yo llamo, yo lo conozco, dame el dinero, que verás cómo te hace triunfar este árbitro. Li donen el diner, això encara funciona, soc conscient d'això. Li donen el diner, si guanyen, se'l queda, perquè és el que havia pactat, i si perd, torna els diners i diu, oye, que fulanito no ha podido hacer nada porque le iba el ascenso a Internacional o le iba el descenso o lo estaban vigilando porque alguien había hablado.
I això passa ara encara, ara mateix.
Encara passa ara. I això a l'any 71, quan jo vaig anar, també passava. Hosti, clar, què passa? Que si un senyor ha pagat i guanya, acaben d'atacar amb aquell àrbitre. L'àrbitre no sap res, no s'entén absolutament de res, però que queda atacat. Aquell president quan li digui, no, aquest és incorruptible. Incorruptible, però si jo he pagat X... i per això he ganat, clar. És que així no anem bé. Aquest el tema està en que si no netegem, si no traiem els draps, si no fem parlar, si no parlem, si no ens expliquem, ja dic, estem a l'any 71. El que passa que ara, evidentment, si hi ha més calés, hi ha més mitjans de comunicació, parlem més estona, però estem encallats.
Doncs per això truquem, Sergi, perquè t'expliquis i sempre t'escoltem amb moltíssima atenció. Sergi, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Espero que la propera vegada sigui per dir-me que tot funciona,
Segur que sí, sí, segur que sí. Segur,
seguríssim. Gràcies, Sergi Albert, una abraçada. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu.
Bé, encara hi ha malatins, Que hi ha malatins encara,
Sí, sí, no. No, anava a dir que ser del Barça és el millor que hi ha, perquè avui un altre protagonista de la jornada és un exjugador del Barça. Estem parlant de Dani Alves. Estem pendents, Míriam Díaz, de la decisió de l'Audiència de Barcelona sobre la seva situació en un futur.
Sí, després de la vista de dues hores que s'ha fet aquest matí, on totes les parts doncs, han exposat els seus arguments, ara la jutgessa és qui ha de decidir si manté o no doncs, aquesta presó provisional pel futbolista, recordem, acusat de violar una noia de 23 anys a la discoteca Sutton el 30 de desembre passat.
Té els detalls d'aquesta vista Benet Íñigo, cap de Societat de RAC1. Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, cobrirem el micro i així ens et podrem sentir.
Hola, bona tarda.
La segona, la vençuda. Bé, abans de conèixer els arguments de les parts, avui la pregunta que es fa a tothom és quant de temps pot trigar en aquest cas a saber-se. Perquè avui era, ho ha de dictaminar la jutgessa que ja va
en aquest cas que ja no és la mateixa jutge. Explica'ns una mica qui ho dictamina avui,
això. Avui és una vista a l'Audiència de Barcelona.
Que per tant, són tres jutges?
Són tres jutges, exacte. I és, diguem-ne, l'entitat superior a la jutgessa que va dictar la presó provisional. La defensa d'Alves ha presentat el recurs no davant la mateixa jutgessa, sinó davant la instància superior. I el que han de decidir ara és, doncs, què passa amb la presó provisional d'Alves. No hi ha un calendari, però sí que quan hi ha una persona presa, quan és una causa en pres, diguem-ne, van per feina, no s'adormen gaire, i per tant s'especulava que podria ser demà. Si van molt per feina, jo vaig fent F5 de tant en tant al correu electrònic, a veure si ens entra, però bé, podria ser això. Demà és el més probable, i si no, la setmana que ve, segur, de les setmanes que ve no passa que sabem alguna cosa.
Per tant, aquests tres jutges han de dilucidar si posen en llibertat provisional a Dani Alves o continua en presó.
Exacte.
En la vista d'avui, què s'ha derimit? De què s'ha parlat?
Mira, normalment aquesta vista, quan hi ha una persona en presó provisional es dictamina quan es compleixen uns requisits. El primer és que hi hagi indicis de delicte, de culpabilitat, però a part d'això, no només amb això n'hi ha prou, sinó que a part d'això hi ha d'haver o risc de fugida, o risc de reiteració delictiva, o risc d'eliminar proves. En el cas d'Alves es va dictaminar per risc de fugida. Per tant, en aquesta vista, bàsicament, el que s'havia de dirimir és si aquest risc de fugida existia, no? I és en aquesta línia que el recurs de la defensa proposava portar una pulsera telemàtica, retirada de passaport, anar al jutjat cada X temps, és a dir, tot de mesures per dir, no, escolti, jo ofereixo tot això perquè vegi que no fugiré, que jo estaré aquí a disposició de la justícia quan toqui. Això és el que tots esperàvem d'avui, que la defensa digués, no fugiré, i que els altres, com han fet, de fet, a dintre de la vista, pel que ens expliquen, és dir, amb això no n'hi ha prou, perquè és una persona amb moltíssims diners, i per tant té possibilitats d'alguna manera, donar el passaport, però marxar d'alguna manera igualment, i després, si t'he visto, no me acuerdo. A part d'això, ens hem trobat en que, pel que ens diuen diferents fonts que estaven a dintre de la sala, s'ha parlat també dels indicis del fons del cas, que, diguem-ne, és una cosa que normalment es deixa per més endavant, pel judici. Però avui, la defensa d'Alves, fins i tot, veient que en els escrits que havien presentat les altres parts es parlava dels indicis, doncs també ha entrat una mica en aquestes qüestions. Què ha exposat Alves? Bueno, la defensa d'Alves, no el jugador. Ha posat en dubte algun dels indicis que, segons la jutgessa que va dictar l'ordre de presó, va dir l'envio a la presó perquè hi ha aquests indicis que apunten contra ell, no? Doncs ell ha posat en dubte alguns d'aquests indicis. Per exemple, què explica? Que hi ha imatges de la discoteca on es veu a la víctima i al jugador doncs ballant amb una actitud, diguem-ne, còmplice, etc. Què més diu? Que la noia, quan va entrar al lavabo on s'hauria comès l'agressió, doncs havia d'haver vist que allò era un lavabo tancat i petit i que, per tant, si hi va entrar és perquè va voler. No, també, clar, algunes qüestions són qüestions d'interpretació. No? L'advocat el que fa és dir, bueno, això la jutgessa ho va veure d'aquesta manera, però també es pot interpretar d'aquesta altra manera. Per tant, crear dubte suficient, per dir-ho així, com perquè l'audiència, els jutges de l'audiència diguin, vale, pot haver-hi aquesta altra interpretació, com que tot això és investigació i de moment és innocent, doncs considerem que pot estar en llibertat provisional fins que arribi el judici. Aquest seria una mica el resum.
Per tant, hem d'estar a l'espera, pot ser demà, pot ser desconèixer si Dani Alves continua a la presó o surt en llibertat sota fiança.
Exactament. Una cosa que m'agradaria destacar, hem pogut parlar quan ha acabat la vista doncs, amb l'advocada de la víctima, i ella ens deia, ha apuntat un argument que ben bé no seria un argument jurídic, és a dir, ella dins la sala ha dit, aquest senyor pot fugir perquè té diners, perquè té empreses al Brasil, etc. Però ha apuntat un altre argument que, diguem-ne, que seria més de reflexió social, és aquest, Esther García, l'advocada.
El fet de que se li atorgués la llibertat suposaria un atemptat per mi contra la integritat psicològica de la meva clienta, és a dir, que ell es mantingui en llibertat mentre ella estigui tancada. Jo crec que això, l'administració de la justícia i l'estat en general, no ens ho podem permetre.
Apuntant un perjudici per la víctima, doncs que, diguem, potser no és un argument això, no afecta el risc de fugida,
però que sí que ens psicològic,
fa,
no?
Sí que ens, bueno, ens fa pensar tots, no?
Doncs estarem al cas de què dictamina l'Audiència de Barcelona. Benet Íñigo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Míriam Díaz, gràcies. Fem una pausa de 3 minuts, saludem a Josep Corbella, parlarem de sucres lliures de la dieta. De què es tracta? Doncs ara us ho expliquem.
Versió RAC 1.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Som així. A Bonpreu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé? El millor preu. A data 13 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara, per la compra de 12 ampolles, li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses.
O el rellotge que ja no utilitzes.
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933 481 482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Ara és el moment. Descobreix Nova York, el cor de la ciutat, els barris icònics, les experiències més glamuroses, sense oblidar els llocs de pel·lícula. Reserva el teu pròxim viatge a Nova York. 5 dies i 3 nits en hotel de 4 estrelles a Manhattan. Vols amb Iberia i trasllats inclosos amb Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Complir amb allò de fer esport és tan fàcil com fer un abdominal. I amb allò d'estalviar també. Amb l'assegurança 50 quilòmetres de Verti, si no condueixes, no pagues. Entra i comprova-ho a Verti.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ja tenim per aquí el periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona
tarda.
Però
abans, un dia més, hem de parlar d'energia.
Sí, senyor, hem de parlar de Solideo, que us carrega les piles amb l'energia del sol. Són experts en plaques solars, bateries, aerotèrmia i sistemes d'energies renovables. Si instal·leu a casa plaques fotovoltaiques, què aconseguireu? Doncs molt senzill, estalviareu en la vostra factura de la llum i generareu la vostra pròpia energia. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
Ara parlàvem de sucres, parlarem de sucres, en fèiem referència amb ells. Els sucres lliures de la dieta, això per començar, Josep Corbella, bona tarda.
Bona tarda.
Què vol dir això?
Sucres lliures, són tots...
Sucres lliures, què és? Que
són tots aquells...
Són liberals? Que... Què vol dir, sucres lliures?
Que s'entén de la presó.
Són aquells que estan fora de les cèl·lules. Per exemple, tots aquells que s'afegeixen els aliments, com poden ser des del sucre que t'afegeixes al cafè o el sucre que s'afegeix en els aliments processats, com el que porta una llauna de cola que no sigui zero. O bé el que s'afegeix a la reposteria. Tots aquests són sucres lliures. També ho són els dels sucs, també ho són els de la mel, però no ho són els dels productes lactis.
Doncs bé, aquests sucres lliures, que acaba d'explicar quins són el Josep Corbella, són els més perillosos pel cor perquè eleven el risc d'ictus i d'infart. Aquesta és la principal conclusió d'una macroinvestigació de la Universitat d'Oxford que ha publicat la revista BMC Medicine i en què s'ha seguit fins a 110.000 persones al Regne Unit al llarg de 10 anys. Un estudi que ara mateix, com dèiem, us farem partíceps amb el Josep Corbella. Hem parlat d'aquests sucres lliures, que són, podríem dir, són dolents només pel cor o per la salut en general.
I per la salut cardiovascular especialment. Però deixa'm aclarir abans un detall molt important. Sí. Has dit, aquest estudi s'ha fet amb una població que té una mitjana d'edat de 55 anys.
Sí.
Aquest és un tipus de població que en general té altres factors de risc cardiovascular. Hi ha qui en té més, hi ha qui en té menys. I tot el que direm sobre aquest estudi és vàlid per persones que tenen factors de risc, perquè el sucre en si no causa ictus ni causa infart, i de fet hi ha moltes persones que prenen sucre, estan perfectament sanes, o que van prendre caramels de nens i estan perfectament sans. Per persones sanes sense factors de risc, per adults joves, això no és que siguin dolents. O sigui, el sucre és un factor de risc addicional en persones que ja tenen altres factors de risc. Mm-hmm. I perdona, he dit nens. Si uns nens, adolescents, joves tenen obesitat, aleshores sí que és vàlid, perquè l'obesitat és sovint el factor de risc que apareix a edats més precoces.
Per tant, els sucres que es troben de manera natural, aquests no augmenten cap ni risc d'infart ni risc d'ictus.
El que s'ha vist en aquest estudi, seguint 110.000 persones durant 10 anys, és que la quantitat total de carbohidrats que es prenen i de sucres que es prenen, la quantitat total no és un problema, no afecta, no incrementa.
Això vol dir...
Però si anem a mirar la qualitat i ens fixem només en els sucres lliures, aquests sí que són els problemes.
Vale, per tant, els sucres de les fruites, no.
Si estan integrats dintre de la fruita, no és un problema.
Mm. I d'altres...
Si fas el suc de fruita,
sí?
Mira, això és un detall interessant.
A veure, sí.
Quan fas un suc de taronja, els sucres surten de les cèl·lules i queden en el suc. Aleshores, et pots prendre el suc de 4 taronges fàcilment. No et menjaries amb la mateixa facilitat 4 taronges seguides. Aleshores, quan et prens el suc de taronja, a l'haver-hi aquest sucre lliure, el que pot passar és que te'l prenguis, per una banda, amb més quantitat sense adonar-te'n, i per una altra, sense la fibra. Per tant, el suc de taronja, i no, a diferència de la taronja sencera, convé moderar-ne el consum.
Però
cadenes...
és automàtic, o sigui, el sucre, un cop fas el suc, automàticament el sucre s'allibera de la cèl·lula.
Queda fora...
Si el fas... I veu ràpid.
Però, escolti, doctor, quan...
No sé si estan ràpid,
saps? Sí, un moment, perquè sí. Has de preguntar-la, Caila.
Sí, però el suc de taronja no té la mateixa quantitat de fibra que la taronja sencera.
Ja, però estem parlant del sucre. El sucre, que hi ha, que la taronja, quan està amb la fibra... Tu, quan menges la fruita, dius que allà el sucre és bo, perquè no és sucre lliure, està integrat
que
a la cèl·lula.
Que si te'l prens en la forma de amb la taronja,
amb la
fruita sencera, no s'ha vist que hi hagi cap problema.
I quan fas el suc, immediatament aquell sucre s'allibera.
Aleshores es defineix com a sucre lliure, sí.
Però si tu menges una taronja d'aquelles sucoses que quan separes els grills d'esquitxes, sí. Quan tu mastegues estàs alliberant el sucre i t'ho fos igual.
Efectivament, tot està molt ben pensat. Home, al final, sucre és sucre. Sí. Però el que s'ha vist és que el context com es mengen aquests sucres importa. I aquesta definició de sucre lliure, a diferència de sucre no lliure, que és una definició, diguem, operativa per poder fer recomanacions de salut pública a persones amb factors de risc. Efectivament, quan et prens una mandarina molt sucosa, efectivament allà també hi ha sucre. Però el que s'ha vist seguint tota aquesta quantitat enorme de persones durant tants anys és que les persones que prenen la fruita sencera no tenen problema. No hi ha un increment de risc.
Menys feina, no has d'esprimir-la, ja la tens feta perquè has de fer tanta feina per una cosa que
l'has de pelar, la taronja l'has de pelar.
I a totes aquestes persones això es basa en que a l'inici de l'estudi se'ls van fer diversos qüestionaris molt complets sobre dieta i es va mirar tot el que menjàvem, si prenien suc, si prenien quina fruita prenien, quines carns, quins pastissos, tot el que et puguis imaginar se'ls hi va preguntar. i aleshores es va seguir el que els hi va passar els anys següents a nivell de salut.
En canvi, aquest estudi sí que revela que la fibra protegeix l'organisme. Jo de menja fibra, però suposo que menja fibra natural, no?
Sí, també s'ha vist aquí que les persones que consumien més quantitat de fibra a l'inici de l'estudi, que a l'inici cap tenia problemes cardiovasculars detectats.
Al
cap dels anys, aquestes persones que menjaven més fibra han tingut menys risc cardiovascular.
Els que menjaven més fibra.
Hi ha un tema molt interessant amb la fibra, que no l'aborda aquest estudi, que és el tema de la microbiota intestinal. La microbiota s'està veient en un seguit de recerca, és un camp de recerca molt dinàmic actualment, que com més diversa la tenim, com més divers és l'ecosistema que tenim al nostre aparell digestiu, l'ecosistema de bacteris, de microorganismes, millor per moltes qüestions de salut, no només cardiovasculars, també per càncer, també per qüestions d'immunitat, per múltiples coses. Una dieta rica en fibra ens ajuda a tenir una microbiota més diversa, mentre que una dieta molt pobra en fibra i amb molt d'aliment processat ens fa tenir una microbiota més pobra, i això s'associa amb major risc de diferents malalties.
Ara que parlem de la fibra, la gent que es fa batuts no suc, sinó que posa tota la taronja, la posa a la batedora...
O amb altres fruites.
Però, poses un plat...
Proteïna, batido, fruta, tot.
En aquest cas, en un batut de fruita, el sucre seria lliure, no seria lliure perquè hi ha la fibra, com...
Perquè allí
Marta, no tinc resposta a aquesta pregunta. Aquest estudi no ha mirat els batuts. Fins on
jo sé.
Vaig llegir l'estudi íntegre, però no diu res de batuts. Que preguntes, no ho sé.
Estem parlant d'aquest estudi.
Me voy a poner todo mal lo batido para gimnasio, mi proteína y la frutica
con el Josep Corbella.
Y el plátano y mezclado.
Bueno, hablando de plátanos, que esto te puede interesar. L'anticonceptiu masculí... S'ha trobat un anticonceptiu masculí, senyor Virgili, que paralitza els espermatozous durant unes hores. A veure, això està en fase... Bueno, sí,
ja fa uns anys, que els tinc.
Vostè sí, perquè els té al Museu de Cera. Els seus espermatozous ja fan, sap? Una prospecció, estan com al Museu de Cera allà aturats. A veure, aquest estudi s'ha realitzat en ratolins i què és el que hi passa? Clar, ara s'ha de passar lo típic. Ara això ha de passar a les persones i veurem si funciona o no funciona.
D'entrada, els autors de l'estudi han creat una companyia farmacèutica per desenvolupar aquest producte a veure si poden fer un negoci i un producte que sigui útil per les persones, perquè si el que ofereixen no és útil, poc negoci hi haurà.
Bueno, però això en principi...
El negoci dels preservatius, sí, però, per exemple.
Ja, però dic que els mitjans s'han abocat amb aquesta informació. Clar, a dia d'avui m'estàs dient que no saps si és útil.
Home, a dia d'avui...
Doncs què estem venent?
Hi ha una descoberta.
Portem 24 hores parlant d'aquest anticonceptiu i ara em dius que no se sap si és útil. Bueno,
home,
pues,
si parles tant, serà que t'interessa molt.
No, a mi no m'interessa. A mi, certament, no m'interessa, perquè jo, escolta...
És perquè has agafat el tema aquest. No, l'has agafat tu, el tema aquest.
No, jo no l'he agafat.
No?
Això es fa una reunió col·lectiva de la redacció i es trien els temes.
Hi ha
temes que m'interessen i temes que no m'interessen tant, perquè jo li pregunto.
Però ell no ho ha triat, ell.
Ell també sí que ho ha triat. Ell ho ha proposat i nosaltres hem dit, home, potser és interessant. Hi ha altres temes que proposa que potser no ens interessen tant.
S'ha fet en rates.
Alguna cosa més del programa que vostè vulgui comentar?
No tindria temps. I més, avui acabem abans, no?
Sí, avui acabem abans, sí.
Necessitaria 5 hores per dir tot el que penso.
Bueno, a veure.
Escolta, t'explico el que s'ha descobert i t'explico cap a on va aquesta línia de recerca. I no sabem si arribarà a la meta o no.
Vale. A veure.
Què ha descobert aquest equip de la Universitat Cornell de Nova York? Han identificat un enzim, una molècula, que resulta, ha demostrat ser clau per la mobilitat dels espermatozoides. Una molècula que es diu SAC.
No el conec.
Si vols el nom sencer, tenia...
Podem fer la secció sense saber el nom sencer.
Aquest enzim ho van descobrir primer treballant amb ratolins, que és imprescindible perquè els espermatozoides es moguin. Aleshores van dir, i si bloquegem aquest enzim, què passarà? Aleshores han fet una substància, un fàrmac experimental, que actua contra aquest enzim. I s'han trobat que els ratolins als quals administren aquest fàrmac, tot i mantenir una activitat sexual com els ratolins a qui no l'administren, deixen de ser fèrtils. S'aparellen, ejaculen, però no, no són fèrtils.
Això com la marxa enrere... Marxa enrere és el que...
No digui barbaritats, sí, no, que no, mar... ja... Jo... No, no recomani la... mètodes...
Moment,
no,
moment, perdoni, no, que això està explicant com funciona.
Explico, després ho explico, ah, vale, que la gent es mantingui en audiència, sí, que després explicaré. Sí,
ui, no hay tiempo, no hay tiempo...
No, no, un moment, que està explicant que està amb l'enzina aquest, silenci.
Vale, vale, vale. Aleshores, a partir d'aquí, aquests són els resultats que han presentat. Tenim un nou fàrmac experimental assajat en ratolins que és anticonceptiu en mascles, que aquesta és una novetat, perquè a hores d'ara, quins anticonceptius hi ha, mètodes anticonceptius hi ha per la població masculina? Només n'hi ha dos. La vasectomia,
i la gomita,
que té l'inconvenient de ser difícilment reversible, sí, sí. I la gomita, que diu l'Adri, que no, no a tothom li agrada i que, i, en fi, que és un gran invent, que és, té el gran avantatge que, a més, evita malalties de transmissió sexual.
Sí, però con la gomita és... jo no, ¿me entiendes? No se levanta...
Però hi ha gent com l'Adri que no li acaba
no
de fer
gusta, pes. No me gusta, no me gusta, no siento, no siento.
Aquest fàrmac tindria els avantatges del preservatiu, que és es prendria tot just abans, uns minuts abans de la relació
bueno,
sexual.
Bueno, vaig llegir mitja hora abans, o sigui, durant sí. Mitja hora...
Així pots fer prolegòmens, home.
De rellotge?
I després, sí, bueno, que...
No és molt pràctic.
Que és reversible, perquè 24 hores després, al cap de 24 hores...
Mira, has de calcular...
La preservatiu?
És instantani.
És instantani. Mira, amb la luja...
El poses i patapam. És instantari, no té res a veure.
I esperant mitja hora...
Tu, però Marta, perdona, tu tampoc ets de prolegòmens, pel que veig.
Jo això d'haver quedat calculada, d'aquí mitja hora, ara espera, no, escolta, no. Quan tu tens ganes, escolta, doncs tens ganes.
Perdona, aquella gallina del forn.
No saps quan duraran els prolegòmens, però... si poden durar més o menys. Vull dir.
Estic totalment d'acord amb la Caila.
No, no ho trobo pràctic.
Bueno, no és pràctic.
Quan el teu marit tingui 15 o 20 anys més i s'hagi prendre la Viagra, ja veuràs si ho heu de calcular abans, perquè si no t'ho prens abans, jo no s'anima,
En moment no estem en aquesta situació.
Poses la gallina aquella del forn, que t'avisa quan el forn...
Sí.
Aquella gallina...
És molt eròtic, això, és molt eròtic.
Poses... Sí, molt.
Jo tinc una hamburguesa en lloc d'una gallina.
Ah, doncs poses l'hamburguesa, la deixes damunt
mitja
de la tauleta...
I que soni, no?
Exacte.
Com ara, ens il·lustra a la Luja...
Quan sona l'hamburguesa...
Sí. Ai. I mentre t'esperes allà a la cuina...
Vas fent una truita.
És sorprenent per això, amb el que avança la ciència, les coses que es descobreixen, que un tema com un anticonceptiu masculí costi tant de...
Com el marge atràs,
aturar 100 milions d'espermatozoides al dia és més difícil que aturar un òvul al mes.
Toma,
també tens raó.
Toma.
Però això que dic,
perquè només que se'n coli un...
Explica, a veure, els avantatges de la marxa enrere, a veure.
Marxa enrere, però ben fet. La xerrera és que t'has de posar davant de la teva parella,
sí.
Cara a cara,
ai.
I et vas tirar enrere.
Teva parella és de fer petites, el líbido baixarà. Has d'anar amb cuidado perquè estàs en un hotel, igual acabes despullat a la recepció.
O caus per les escales.
O caus per les escales. Això és el perill que pot haver, despullat per les escales.
Sí.
Que és molt maco de veure. Però escolta... 100% fiable.
No, no, home, clar.
Sí.
Però arriba a haver-hi contacte o no?
No, esclar. Per haver-hi contacte has d'anar endavant.
El primer.
Has de fer marxa endavant. I això sempre és marxa enrere. Marxa enrere.
I ella també.
Sí.
Però també, si ho teme ho fa, doncs més lluny.
Més segur, no?
Més segur.
Ella es anirà fent petita, però no se faci petita, que està més lluny. Això també que no us espanteu. No s'està desinflant, la teva parella.
És un minut. Bueno, avui ho deixarem aquí. Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
Ves que hem acabat amb un comentari de qualitat.
Home, com sempre, gràcies, li ha posat el punt científic al programa.
Josep sempre sap apreciar els comentaris.
Sí, sort d'ell,
Quan
sort
el teu marit necessiti la Viagra, ja veuràs tu. Haurem d'agafar agenda, paper, boli i tres alarmes al telèfon.
RAC 1.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a Pretty Woman, el musical.